Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Minuts que ha passat de les 5 de la tarda. S'enfada la Paula. Perquè m'ho has de dir. Harke.
Què?
S'enfada.
Escolta, em veieu o no? Em veieu igual o més jove amb això de l'espada per aquí darrere?
Què t'has fet?
No. No t'ho vull dir. Un secret que m'ha dit el Borja.
Ai.
M'he posat com un
esparadrap. Que ho veurem a les xarxes.
Espero que no.
Home, qui l'ha vist i qui l'ha ve, eh?
És que sí. Totalment diferent,
sí,
eh?
Sí, bueno, també vaig anar a la perruqueria i, eh?
Que guapa.
Mira, bueno, clar, com va ser
una s'ha de cuidar.
Com va ser el seu aniversari.
Ei, guapa.
No vas venir la festa, Borja.
Home, perquè a mi la gent m'hi sol avisar.
Sort que no va venir.
Sí, és veritat. Només ens hagués faltat el Borja.
Ara bé, riu-te'n tu del reality de Las Campos, perquè ho vaig seguir tot per Instagram.
Di qui? Per qui? Per la Paula?
Per la Paula, per tu, per la Bet Bardaisí, no. Per la Maria José. O sigui, allò va ser, però Canal 24 Hores. O sigui, riu-te'n tot el Canal 24 Hores de OT.
A veure, i què va passar? Que es pugui explicar.
Bueno, vaig veure... Vaig veure regals surrealistes.
Pot ser.
Vaig veure regals surrealistes. Vaig veure les candeles, les espelmes que no s'apagaven.
Ah.
És que ho vaig veure tot.
Perquè també hi havia la candela.
I tu dient, perle, son, no em digues que són d'estes que no s'apaguen,
sí,
tal.
Sí, clar.
Les espelmes del pastís.
Sí, del pastís d'aniversari.
Sí, sí.
La terrassa magnífica, perquè qui no ho sàpiga, Catalunya, Marta Ejar, que viu a un pis que té terrassa, a Barcelona, no és moco de pavo.
Digue-li, Mercè.
A Gràcia,
dos,
més concret.
Dos terrasses.
Dos?
Que no ho van posar a Instagram, tampoc, l'altre. No em van fer cap vídeo.
Però vos va anar movent d'una a l'altra? No?
Perquè l'altre... Era com el chill-out.
Era un altre rotllo. O sigui, millor no ensenyar.
Allà es parlaven de coses molt serioses.
No, allà es parlaven de...
O sigui, havien com vis-a-vis, no?
Ui, tant.
Era com un confessionari.
No, tothom podia anar a la terrassa de darrere.
Ai, m'imagino.
Sí, bueno, deixem-ho aquí.
Quina festa. Tema del cor, també es tracta d'això. Sálvame sempre parlàvem d'ells. Vull dir, ara parlem d'una col·laboradora del programa, que és Marta Ejar. Que fiesta, madre mía.
Sí, això és així.
Víctor...
Se va barallar algú?
No.
Va hi haure algun malentès, algun conflicte?
Ningú es va embolicar, tampoc. Això a vegades passa, aquestes festes.
A la
segona terrassa.
Aquest any no.
Bueno.
Com? Què vols dir?
Bueno.
Que hi va haver...
Jo no vull dir res.
Que hi va haver mambo?
Bueno. Víctor.
Què vols dir amb això?
Víctor Borja.
Ara sí que m'has deixat parada.
Tu creus que va haver-hi mambo a la festa de la Jarque o no?
Home, si no hi ha mambo, sempre falta alguna cosa a una festa, no?
Amb aquells que van venir a tocar?
Ui.
Ai, la tuna, ho vaig veure per Instagram, la tuna.
Bueno, ben bé una tuna no era, però eren mariachis, però...
Ah, però això al meu poble es diu tuna,
No, però no passa res, no passa res. Jo vull dir que la Paula estava com molt allunyada, no la veurà molt allunyada, la Paula, l'estona? Estava com molt despejada.
Flipo. Bueno,
sí, va.
Bueno, això avui està de més bon humor. Perquè la setmana passada...
La tenies enfadada?
Sí.
Què li vas fer?
Vaig arribar...
T'ha tancat el micro.
Estic flipant.
M'escolt, ara.
Va, que se'ns en va.
Té el poder.
10 minuts ja que passen de les 5. Tenim molta feina que encara no hem començat amb Jaume Borja.
En 10 minuts t'ho explico tot, perquè vull explicar-te tots els temes.
Vinga.
Farem rotllo un abans informatiu.
A veure si és veritat, diu la Paula. Va.
Paula, 0-1, llavors.
No t'ho tirarà,
Molt bé, a ritme de música...
Fanfàries, eh?
És fanfàries, si no m'equivoco, és l'himne d'United Kingdom. No sé quina versió, però és igual. La qüestió, parlem de Kate Middleton, que durant una època va ser bastant protagonista de la secció. És un tema de salut, per això em poso seriós. Sabem que segueix de baixa, que està totalment centrada en la seva recuperació. I Mercè, no sé si te'n recordes que aquí vam dir possiblement la tornada a la vida pública de Kate Middleton serà pel Trapping the Color. Te'n recordes com vam explicar?
Sí.
Donde dije digo, digo Diego, vull dir, jo vaig dir que segurament 99% de possibilitat seria així, però no. Finalment no assistirà aquest pròxim cap de setmana en aquest esdeveniment tan mític i representatiu d'Anglaterra.
Escolta, però s'ha sabut... Sí que és veritat que va haver-hi com... Sí que vaig veure a les xarxes que hi havia com molt moviment, no? I s'especulava una altra vegada per l'estat de salut. Finalment, deies que... O sigui, el que ha transcendit és no res, vull dir...
És no res. Hi havia molta polèmica en relació a col·lació del que dius de les xarxes, sí perquè deien... O sigui, la
que s'havia
gent...
anat a Houston, això. No?
I molta gent, sobretot gent del país, United Kingdom, d'Anglaterra, la posaven una mica a caldo dient com pot ser que s'estigui tractant fora tot això? Bueno, al final, cadascú la seva vida fa el que vol i el que pot, més tractant-se d'un tema de salut, però tants eren els rumors i tant s'havia especulat que Kensington Palace se va veure obligat a emetre un comunicat, s'han pronunciat i han dit que això és totalment fals, que no està anant a Houston, malgrat hi ha gent que assegura haver-la vist allà.
Bueno, doncs fem una cosa, deixem aquí, gràcies, ja ens aniràs explicant aquestes novetats sobre la salut de Kate Middleton, que esperem que millori dia a dia. Ara anem, mira, cap a un altre espectacle, que diria que va ser aquest cap de setmana, just quan passava la festa de la Martha Jarque.
Sorry, perdón.
A ritme de Les Babies d'Aitana...
Això no va sonar, la meva festa.
T'ho volia preguntar, no?
No, clar que no.
No.
Pues vaya
festa. Quina música va sonar?
Altres temes.
De quina tipologia?
El Borja va sonar a la festa.
Ah, que fort, gràcies. Ui, ho vaig escoltar, me va fer molta il·lusió.
Escolta, que hi ha hagut missatges de xats familiars.
Sí, hi ha una persona que és el pinganillo de la nostra vida, jo crec, que és senyor Jaume Borja Carles, pare, original... i diu, a favor teu, per cert, bueno, a favor de la festa, diu, des de quan diem tuna als mariachis?
És que esclar.
Clar.
O sigui, ja m'està corregint. Jo vaig veure una tuna, què vols que et digui? Però, aquí, ok, mariachis.
No, aquí t'has protegit, dient, ah, no, clar, allà baix ho diem així, però veu, sort del pare.
És que està a la quesata, o sigui, al segon.
Molt bé.
Papa, un dia perdó, ho he dit malament.
Que vingui un dia. No, Mercè?
Sí, home, sí, el Carles, l'Àngels, tots. Escolta, dit això, què passa amb les babies?
Mira, parlàvem de, no d'una reina, però de la família reial britànica, d'una reina a una altra perquè hi ha hagut reunió de reines, com bé deies, mentre se celebrava a les dues terrasses la festa d'aniversari de Martha Jarque, a l'escenari del Cher Festival, un dels únics concerts, de fet, l'únic concert que farà Aitana aquest estiu a Catalunya, al nostre país, va pujar a Aitana al seu escenari, a Julieta, a Belén Aguilera, a Vico, a Chanel i a Nayara, que totes juntes van fer la coreografia de Les Babies, que és lo Saturday Night de tota la vida, i va ser una imatge espectacular perquè tot lo talent català, Aitana jo crec que aquí va ser molt generosa, i va ser una imatge no potent, lo següent, de veure-les totes juntes al mateix escenari.
Però la meva pregunta és, perdona, ignorància total, elles també van actuar aquella nit o les va convidar?
No, elles, no sé si aquella mateixa nit, però totes formaven part del cartell del Cher Festival. Llavors, los anava bé perquè estaven per allà preparades o hi havien actuat. Per exemple, crec que van ser Julieta i Belén Aguilera que van actuar abans que Aitana. Sí, que si no actuaven aquell dia, actuaven aquell cap de setmana.
Era del Cher.
Però que és molt guai, Aitana, perquè al final Aitana està a la cresta de la ola.
Sí.
I jo crec que és una tia que no mira totes aquestes classificacions i rànquings i va dir, aquí tinc un munt de companyes que són supertalentoses, totes amunt amb mi. O sigui, molt guai.
Saps què no fa l'Aitana?
Què fa?
Cantar en català.
Perdona.
Sí, n'hi ha alguna que ha cantat.
Perdona, jo aquí he il·lustrat, he ambientat la meva secció en temes que Aitana ha cantat en català. I, de fet, no sé si te'n vas enterar, no sé si te'n vas assabentar, que fa dues setmanes va estar prodigant-se per la Fira de la Cirera de Sant Climent de Llobregat, com vam explicar aquí.
Si t'has fet viral.
Torna-hi a treure el tema, però això no té res a veure amb el fet que
ha sortit per tot arreu.
Però és que no permeto hachazos a la meva secció. Estos punyals no m'agraden.
Perdó.
Bueno, va, ara us enfadeu.
Escolta, Marta, para.
Va, prou. No us pagueu.
Home, és que clar.
Per l'amor de Déu, va, que ja tinc mal de cap.
Fuetades.
Va, prou. Escolta, passem de... Prou, Paula. Passem a...
Mon germà està flipant perquè no s'imaginava que això fos...
No, és que això... Víctor.
Està a casa.
Això és molt bo.
Això és així. Escolta, va, un quart de sis de la tarda, passem a parlar d'una altra reina. L'único que quiero es tu felicidad y estar
contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Avui volíem homenatjar també a tots els professors de Catalunya.
Especialment al Víctor.
Clar, que aquí està representant-nos una mica. Tots els professors, tots els mestres...
Pots parlar, eh?
Del gremi de professors, aquí, defensant el gremi.
Exacte. Visca els professionals.
Visca.
Que gràcies a ells continua endavant l'educació en este país.
Sí.
No gràcies a la part política, sinó a la part que estan allà picant pedra dia a dia. Llavors volia dedicar esta secció als mestres, als professors, als educadors, que estan preparant tots aquests dies, o ja han fet, no sé en el cas de l'Institut de Polinyà, la funció de final de curs. Bueno, no sé si fan funció, clar, perquè ja són grans.
Què feu? Que feu xou de final de
funció?
Se fan graduacions, alguna celebració, però xou i teatres o... significacions, no.
Però funció no se li diu.
Bueno, és que no se'n fan de funcions de final de curs.
Clar, en funció d'això...
És quin món vius?
Això es fan els
a les guarderies.
EGB.
Perdó. Bueno, clar, jo esta tarda aniré si arribo, clar. Perquè, clar, hauria d'haver sortit ja. Si arribo, me'n vaig a l'escola l'Elisabet. Escola l'Elisabet de Salou, on treballa una gran amiga meva que es diu Laura Estupinyà, és la profe de música, i Batros, la mestra de música, i no sabeu la currada que porta fent durant, bueno, durant tot aquest trimestre, que està agotada, i faran un espectacle, una funció de final de curs dedicada
aquí
a l'aniversari de Disney, que enguany Disney fa anys, i ha preparat unes coreografies, un repertori musical
mai
brutal.
Mai surt tan bé com els assajos. Saps? Amb el directe, els nanos es posen nerviosos.
Però, de fet, saps què diu Ruth Lorenzo? Ja m'ho estem anant per les rames. Ruth Lorenzo diu...
Ja.
Què és Ruth Lorenzo?
Ui, Marta.
Què deu ser, d'Operación Triunfo?
No, de X Factor.
Ah, perdó.
És espanyola, és murciana.
Sí,
i aquí, a Operación Triunfo, li van dir que no.
I va participar a Eurovisió.
Bueno, 2014, Dancing in the Rain.
Maneta.
Escolta'm una cosa... Ruth Lorenzo va anar al càsting d'OT i Noemí Galera li va dir no mos agrades, fora. I se'n va anar a l'X Factor de UK i va arribar a la final.
Compte
que... Vale, va, fet aquest aclariment. Què li passa als fills de la Shakira?
Vale, Paula mos havia posat a Shakira perquè Saixa i Milan han sigut... s'han fet supervirals a les seues respectives funcions de final de curs. Los fills de Shakira i de Gerard Piqué, perquè jo aquí només havia apuntat el guió. Els fills de Shakira, no, dels dos.
Clar.
I atenció, perquè tenim els documents sonors de com ho han fet un i l'altre. En el cas de Saixa, cantant una cançó de Camilo mentre toca el piano. No poseu aquestes cares, que sembleu Risto Mejide. A veure, és un xiquet.
Clar, pobret. Però també qui és, que... el xic o el gran? Perdona, merda. Qui és, el xic o el gran?
No ho sé, Víctor, ho saps tu? Saixa i Milan, qui és el gran?
És el
Milan,
petit.
Milan crec que és el gran i Saixa és el petit, diria.
Sí. Per tant, el que cantava és el petit, el Saixa.
Saixa.
Val, ja està.
Pobret, poc a poc. En canvi, Milan, lo de la veu no li va tant, li va més la percussió, i per això l'escoltarem, atenció, com va tocar la bateria al seu final de curs.
Oh.
Bé. Aquest és el Milan.
Uau.
Està un pas d'anar-se'n de gira amb sa mare, eh?
Home, pues toca molt bé, eh?
Corai.
Bueno, un dia us portaré aquí perquè jo conec a la persona, la primera mestra de música que van tindre Saixa i Milan a Catalunya.
Que no va ser la Laura Andrés.
Laura Andrés.
Sí,
un dia l'han de portar perquè ella té una d'històries.
Sí, però vols dir que les podrà explicar?
Sí.
Jaume Borja.
Bueno, en Batros... Però si Batros ho traieu tot a tothom.
Deu fer ràbia. Tenia companys de classe el Saixa i el Milan, perquè es deuen endur els shows aquests de final de temporada, es deuen endur totes les fotos, imatges, tothom se'ls deu mirar amb ells.
I sa mare, que no els deixa sortir de casa, està que ho fan perfecte.
Pobrets. Va, anem cap a aquest tema que li interessa especialment a l'Uri Francisco.
Ah, sí?
Sí. Tejiendo
luras
en la madrugada.
Ai. No és trivial l'elecció de la cançó, perquè el tema és Inés Arrimadas. I llavors dic, lliguem-ho tot. Qui es va enamorar de Ciutadans de Malú, Albert Rivera?
Sí.
Vull dir, queda tot lligat. Malú, sí. Albert Rivera, sí, Inés sí. Arrimadas.
Sí. No, és molt ben encaixat. Molt ben lligat.
Ha suat esta setmana, eh?
Bueno,
aquí,
no, però escolta,
lligant.
Clar, jo no em pensava que diries Arrimadas amb l'Albert Rivera.
No. Bueno, tot pot passar, coses més rares s'han vist. Ai, Inés Arrimadas, jo dic que és que fa molt de temps que...
Mira el germà, mira el Víctor, com si...
Sí, me fa mirades d'aprovació o no. Saps? Bueno, necessito, perquè són temes delicats.
Bueno, i a veure, amb qui està l'Anna Arrimadas? Bueno, Arrimadas, explica'ns una mica, perquè ella, que té dos fills...
Dos.
Dos.
I recordem que ella se va enamorar, anava a dir platònicament i no, perquè ho van consumar, en Xavier Sima, que era un dels líders en aquell moment, se van casar. Sí. Era líder de Convergència i Unió. Mm. Se van casar a Ripoll.
Ui, això va ser molt sonat
d'Unió. No.
Bueno, Unió, però sí. Ciu era Ciu. Bueno, sí, vull dir, estaven tots junts allà dins.
Però crec que era d'Unió, eh? Sí.
Bueno, d'Unió, però és igual. Estem mesclant algú d'Unió, que és més pròxim a l'independentisme que algú de Ciutadans. Vull dir, allò era un xoc que flipes.
Nacionalista.
Efectivament. I, però bueno, se nos rompió el amor de tanto usarlo, això es va acabar. Crec que aquí ho vam explicar, que s'havia acabat la relació. Diners Arrimadas amb Xavier Sima. I ara, des d'aquí podem confirmar que ha trobat l'amor de nou, Diners Arrimadas. Està amb un senyor que es diu Guillermo Díaz. I ha refet ja la seva vida sentimental, cosa que celebrem des de la fabricació pròpia.
Ella on està ara? Dius, a Andalusia?
Ha tornat a la seva terra natal, de fet.
A Jerez, no és?
A Jerez de la Frontera. En l'última etapa de la relació van dir l'últim cartutxo, Xavier, gastem-lo a la meva terra, ja que han viscut tants anys a Catalunya.
Molt bé.
I intentem a veure si podem reconduir la relació i se'n van a l'última època que van estar junts Xavier, Sima i Inés Arrimadas, van tornar a Jerez. No, Xavier no es va acabar d'aclimatar, claro, sent de Ripoll.
Clar,
bueno, a veure, són realitats molt diferents. La qüestió és que Guillermo Díaz és company, van ser companys de partit. O sigui, que l'amor va sortir dins del seno de Ciutadans, que ja no existeix. Bueno, després del que ha passat a les europees, no? La qüestió és que, aquí us porto... No és una exclusiva perquè es va emetre, però és un vídeo que ha quedat allà perdut al limbo d'internet. Vaig tindre l'oportunitat d'entrevistar-la fa uns anys i em va confessar, Inés Arrimadas me va confessar que la seva cançó favorita ever de la seva vida és... Mira, escoltem-ho.
Vaig per tu, Sau.
Vaig per tu. Sí, aquesta cançó la vam posar al nostre casament, és una de les nostres cançons preferides. I la veritat és que, saps una curiositat? La Shakira ha fet una
versió.
Òbviament, a mi m'agrada més l'original, però crec que està molt bé i molt bona idea que hagi fet aquesta versió la Shakira, perquè ha pogut fer que aquesta cançó arribi a molta més gent, a nivell fins i tot internacional. Per tant, és una cançó preciosa i la vam gaudir molt el dia nostre.
Bueno, molt bé, què?
Bravo. No, a mi t'he de dir una cosa.
Què?
Bravo, Paula. Això no estava entrant. Un aplaudiment per a Paula i per a Ferran.
Bueno, per una cosa que fa bé.
Ala! Inés Arrimadas,
sí.
Me va agradar molt conèixer-la.
És simpàtica.
No li diguis a l'Uri això.
És veritat.
No, doncs pues ja li explicaré. És una... Té un don de gentes que no se l'acaba.
Bueno,
mira, mal aprofitada.
7 minuts per arribar a punt de 4:45 de la tarda. Sí, sí, estripa el guió ja. Jaume Borja, Víctor Borja.
Un plaer haver pogut estar aquí acompanyant-vos jo, eh?
I nosaltres, que hagis vingut.
És increïble com se'l sent perfectament quan el micròfon li apunta directament al
front.
Al front.
Al front, bueno, va.
Un superpoder.
Nois, gràcies. T'esperem la setmana vinent.
En companyia?
Si Déu vol. Carlos, l'Àngels, mai se sap, amb aquesta casa.
Ojo, que mon pare es diu Jaume. L'únic que el segon cognom és Carles. No, t'ho dic perquè t'adora. T'adora? Bueno, tu no diries res, si jo li hagués dit... A mi no me'n passa ni una, però tu t'adora.
Perdona, saps que el Francisco també es diu Uri Francisco?
Sí, m'ho vas explicar la setmana passada perquè jo et vaig dir, però sí, això de Francisco sí, em vas dir que és real, no?
O sigui, ell es diu Jaume Borja Carles.
Bravo, tanquem el cercle. Ho has dit perfecte.
Home, tampoc és molt difícil. Nois, ara sí, gràcies. Va, 6 minuts per arribar a 6:15 de la tarda. Marta, tirem cap a publicitat i a la tarda... Perdona, amb qui estaràs tu ara?
A la tarda o a la tornada?
A la tarda.
A la tarda estaré amb Lluís Piedraíta, que és humorista, escriptor, il·lusionista, guionista i director de cine, que també ho fa tot i ho fa tot amb molta gràcia.
I és molt, fa màgia.
Sí, va fer un truc a Will Smith fa pocs dies.
Sí.
Que ens parli d'aquest Apocalípticamente Correcto.
I que està aquí a Barcelona.
Que és aquest show que s'estrena demà divendres. Estarà divendres, dissabte i diumenge al Teatre Borràs de Barcelona.
Ostres, i parles ara amb ella?
Sí.
Va, després de la publicitat.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda.
Però quin sofà més xic, Nuri?
El vaig triar perquè combina amb el Picasso.
Et deu haver costat una fortuna.
No diguis res, però Galeries del Tresillo, a més del 20% de descompte, t'ho financen tot, sense interessos i sense costos d'obertura.
Per què parlem així?
Per fer joc amb el sofà, no?
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo tens sofàs, matalassos i decoració amb un 20% de descompte i un finançament increïble. Galeries del Tresillo.
I si ets autònom, aprofita un 10% extra i finançament sense interessos fins al 30 de juliol.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia.
Apocalípticamente correcto. És el nou monòleg del còmic i il·lusionista Luis Piedrahita, que demà divendres s'estrena al Teatre Borràs de Barcelona. Un monòleg que ha triomfat ja en sales de tot el país i, precisament, doncs això, poques hores per aquesta estrena a Barcelona. Saludem a Luis Piedrahita, que em sembla que ja ens escolta. Luis, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Oye, ¿has llegado a Barcelona o no? Que hoy ya me consta que ayer aquí en Barcelona llovía, en Madrid hacía mucho sol, hacía mucho bueno. No sé si ya estás por aquí. ¿En qué lugar te encuentras en estos momentos?
Mañana salgo de Madrid mañana por la mañana y mañana a mediodía ya estaré en Barcelona.
Ya estarás por aquí. Bueno, creo que tendrás buen tiempo, así que mira, también la meteorología te acompañará, Luis.
Fantástico, fantástico. Aunque Barcelona es preciosa, haga el clima que haga.
Esto sucede que lo dicen mucho las personas que no viven aquí. Los que vivimos en Barcelona siempre intentamos quejarnos. No sé si esto en Madrid también os pasa o es algo muy catalán.
No, yo creo que no. ¿Quejarse de qué? ¿Del clima te refieres?
Sí, exacto. Bueno, la ciudad, el turismo, el ruido, ¿no? Aquí los barceloneses tendemos mucho a quejarnos. No sé si esto en Madrid también os pasa.
Que va. Es incontestable que Barcelona es preciosa. Y además es incontestable que es preciosa haya lluvia o haga sol, porque cuando hace sol es preciosa porque hace sol, y cuando hay lluvia es una Barcelona diferente. Yo soy gallego, yo soy de A Coruña,
sí.
donde lo normal es que llueva, lo normal es que esté lloviendo siempre,
claro.
Y a veces sucede algo milagroso, que es que no llueve.
Que sale el sol, ¿no, Luis?
Eso es como un estado excepcional de la naturaleza, es como si hubiera de repente, yo qué sé, un unicornio pastando, es algo como nunca visto.
Bien, aquí ya sabes, en Barcelona te encontrarás la ciudad soleada, perfecto, o sea, hace una temperatura genial, así que nada, te esperamos ya con los brazos abiertos y estarás, como decíamos, en el Teatre Borràs de Barcelona, en Luis Piedrahita, amb aquest Apocalípticamente Correcto. Serà demà divendres 14, dissabte 15 i diumenge 16. Supongo, Luis, con muchas ganas de presentar este monólogo también aquí en Cataluña. Cuéntanos un poco de qué hablas, porque hemos estado haciendo un poco de investigación y ya nos hace gracia todo.
Mira, no se ha representado en muchos sitios. Yo creo que esta es la sexta o séptima vez que se representa. O sea, es un monólogo casi recién nacido. Yo lo llevo mucho tiempo trabajando en él, pero llevo muy poquitas representaciones y es casi un estreno mundial en Barcelona. Y el tema del que habla es la libertad, que es como una palabra que ahora está muy de moda y que todo el mundo se la va pasando, sin que sepamos muy bien lo que implica o lo que es la libertad. Incluso si es posible ser libre.
¿Qué es para ti, Luis, la libertad?
No lo tengo claro. Pues,
ah, bien.
Este show. Entonces, de hecho, la primera pregunta que plantea el show es si es posible ser libre. Si está todo escrito y nuestro destino está escrito, o por el contrario, existe una posibilidad de que cada uno haga lo que le dé la gana. Porque si realmente está todo escrito y nuestro destino está escrito, y la libertad no existe. Y la ciencia, hubo una época en la que apostó por eso. Hubo una época la ciencia, cuando recién llegado Newton con todas esas leyes tan deterministas que dejaban tan claro el movimiento de los astros, de las partículas, de las moléculas, era muy golosete pensar que todo estaba escrito, lo que pasa es que no lo sabíamos leer. Y bueno, y luego hay otra rama del conocimiento que no es la ciencia, sino la superstición, que también dice que todo está escrito en el horóscopo, en la palma de la mano, en el aura de los pezones, en un montón de sitios. Entonces, la cosa es que si todo está escrito, no es posible ser libre, porque ya está todo escrito, entonces da igual lo que hagas, no eres ni siquiera responsable de tus culpas, pero tampoco eres merecedor de ningún mérito por tus logros.
Claro.
Ya estaba todo escrito.
Claro, Luis, tú que eres un observador nato, perdona que te interrumpa, pero es que ahora que hablabas me ha venido esta pregunta a la cabeza. ¿Tienes la sensación, como decíamos tú, que has hecho tantas cosas, ¿no? Trabajas también en los medios de comunicación, eres un observador de la vida cotidiana. ¿Tienes la impresión de que estos últimos años la gente tenemos la tendencia de cada vez creer más cosas? Sin que haya ninguna prueba científica detrás.
¿Descreer te refieres a no creer?
No, a creer, te decía, a creer más cosas.
Ay, es que es curioso. El escepticismo, que es decir, el no creer en algo, en teoría es algo bueno. Pero sí que es cierto que de repente surgen unos escépticos del tipo yo no me creo que la Tierra sea redonda, o no me creo que el ser humano haya estado en la Luna, o no me creo que Michael Jackson sea humano. Y eso no es bueno. Y tampoco es bueno creerse lo primero que te cuentan. Hay un punto medio que es cuestionarse las cosas, pensar y opinar luego. Pero no al principio, no al revés, no opinar primero y pensar después. Pensar primero.
Claro, este sentido crítico, ¿no? Que a veces también nos falta, básicamente también por la desinformación, ¿no? Que cada vez sí que es cierto que sabemos menos cosas.
¿Y por qué es más fácil lo otro? Es más fácil la solución, digamos, violenta. Se solucionan las cosas más rápido con violencia que con pensamiento, porque a veces los problemas que requieren tiempo para pensar, para analizar, para solucionar, hay alguien que puede creer que se arreglan antes matando al malo y ya está, y se acabó el problema. En vez de darle dos vueltas, siempre la solución violenta es como el camino más corto. Y es cierto que ahora en una sociedad en la que todo se hace con mucha prisa, porque la inmediatez que nos dan los teléfonos móviles, internet ya con 5G, 10G o 30G o por el G que vayan, va todo tan rápido que la idea de pararse a pensar para solucionar un problema ya casi está descartada del mapa. Pero el show no habla de nada de esto.
Claro, es lo que te iba a decir, porque aquí estamos filosofando un poco sobre los grandes temas de nuestro tiempo y tú hablas de cosas que, mira, a mí también me fascinan, que analizas con mucha ironía, como por ejemplo un tema que a mí me tiene obsesionada, que es esta moda de las autocaravanas camperizadas. Luis, maravilla. ¿Qué está pasando con esto?
Eso es una maravilla, porque a lo mejor la gente no sabe lo que es camperizada, a lo mejor alguien que nos está escuchando dice, ¿pero qué es eso de camperizar? A ver, vamos a explicárselo a nuestros oyentes para que no se pierdan. Camperizar es, ¿tú sabes la expresión quiero y no puedo? Pues camperizar, no, camperizar es lo contrario. Camperizar es puedo, pero no quiero. Es, ¿puedo gastarme 5.000 euros e irme de vacaciones con mi familia a un hotel de lujo? Puedo, pero no quiero. No quiero porque prefiero gastarme 8.000 en una furgoneta de segunda mano, en la herramienta obsoleta de un escayolista de Alcafrán. Prefiero gastarme 8.000 euros en una furgoneta que haya cachos, parar un momentito en Leroy Merlin y meterle 27.000 euros hasta convertirla en una celda de casa.
Claro, es que este es un tema, Luis, mira, es un tema que yo me fijo mucho y es que estoy completamente de acuerdo, porque esta gente después te dice, no, es que yo voy siempre de vacaciones, o sea, llevo la casa encima. Yo pienso, pero si vas con este trasto enorme que no puedes ir por las calles, es todo complicado, tienes que ir al baño, la fosa séptica, ¿esto qué es esto?
Te dicen, nada más la puedes aparcar donde quieras.
Claro. Y no es verdad.
Esto excepto en ciudades, pueblos, parques, plazas, jardines, playas, montañas, poblaciones urbanas y urbanizaciones pobladas. Vamos, que te quedan vertederos y volcanes. Es lo que te queda para aparcar la...
Oye, Luis, ¿y esto qué nos indica? Es decir, ¿tú qué le das la vuelta a las cosas y haces estas reflexiones no más profundas a partir de hechos más anecdóticos o cotidianos? Y, ¿qué nos dice esto de la sociedad, Luis?
En este ratito, de cuando yo hablo de las autocaravanas, la conclusión a la que se llega... Bueno, hay dos conclusiones, una humorística y una más seria. La más seria es que la gente quiere sentirse libre, sentirse libre, pero sentirse libre no es ser libre. La sensación no es la realidad. Entonces la gente dice, yo quiero sentirme libre y voy a ir en una autocaravana. Entonces empiezas a analizar la cantidad de ligaduras y de atamentos que supone el ir en una autocaravana. Claro. Y esa es la primera. Luego hay una muy divertida sobre quién es más feliz, si la persona que está en la autocaravana o la que cuando se va de vacaciones al paraíso, al Caribe y tal, y regresa, su vida es una mierda. Claro. Entonces, ahí hay algunas paradojas y contradicciones muy, muy graciosas. Pues el show busca eso. Contradicciones, paradojas, algunas reflexiones ingeniosas acerca de nuestro día a día, de nuestra vida cotidiana. Nunca es nada político o social o... Porque yo creo que el conflicto tiene que estar en uno con uno mismo, no en el cómico con el público, sino en el público con el público.
Oye,
no me voy a enfrentar a nadie. Es más, no quiero que nadie cambie de opinión. Yo quiero que cada uno entre con una opinión y salga con la que sale.
Muy bien, y como mínimo reflexionar, ¿no? Que esto está bien, antes apuntabas, ¿eh? Que vamos tan rápido que a veces estos momentos para pensar...
Y reírnos, que es lo
que... Claro, oye, ratito. Has titulado este show apocalípticamente correcto. ¿Qué significa esto? ¿Qué es para ti apocalípticamente correcto?
Apocalípticamente, hombre, habla porque... Como el show habla de la libertad, y hablar de la libertad es hablar, pues como decíamos antes, del destino, de si está escrito o no, y hablar del futuro es hablar del miedo y de la esperanza, es hablar de esas dos cosas. La esperanza es creer que algo maravilloso va a suceder en el futuro, y el miedo es creer que algo horrible va a pasar en el futuro. Entonces, al hablar del miedo, hay que hablar de que no se puede hablar con miedo. Hablar con miedo... que sucede a veces con lo políticamente correcto, es un problema, es una contradicción. Lo políticamente correcto es algo que nos ha costado mucho inventar entre todos para poder estar todos un poquito más incómodos a la hora de expresarnos. Es cierto que hemos desarrollado una sensibilidad un poquito más refinada a la que había hace, pues eso, 20 años, y eso es bueno. Que la sociedad sea más sensible a según qué cosas es bueno, pero no es bueno pasarse de frenada. No es bueno pasarse de frenada.
Sobre todo tú también que te dedicas, ¿no?, al humor, este tema de lo que es políticamente correcto y dónde están los límites del humor, siempre es un tema de discusión importante. Oye, déjame preguntarte también, porque el pasado 29 de mayo, Luis, hiciste un truco de magia a Will Smith en El Hormiguero, pero has conocido también a Tom Cruise, Gwyneth Paltrow, Denzel Washington, Jennifer Aniston. Cuéntame primero cómo fue esto de hacer magia a Will Smith.
No,
y...
no a todos el mismo día y no
claro,
a todos en la
claro. Imagino, porque después ya, aunque tú eres muy ágil, no sé si lo hubieras podido gestionar bien. ¿Cuál de ellos crees que se lo pasaría mejor viendo tu show, este apocalípticamente correcto?
Pues mira, yo creo que entonces Will Smith es un tipo que siempre se lo quiere pasar bien y que siempre te está ayudando a que lo que sucede a su alrededor vaya mejor. Si yo hago un juego de magia, él va a estar intentando colaborar en todo. Tom Cruise es un niño que solo quiere jugar. Es más, tiene contratada a gente alrededor que le dice, no juegues, que te pasa.
Le paran los pies.
Pero él solo quiere jugar, es como un cachorro. Tom Cruise disfrutaría también muchísimo con el espectáculo. Gwyneth Paltrow también, porque habla muy bien castellano, Gwyneth Paltrow. Jova, a mí me sorprendió, perfecto español. Y en el show hay algún regocijo con juegos de palabras, poquitos, ¿eh?
Oye, ¿y juegos de magia veremos también en este apocalípticamente correcto?
Sí. Fíjate que yo no suelo hacer magia en mis espectáculos de comedia, pero en este hay un pequeño juego de magia.
Bien.
Te voy a decir por qué. Porque, como te decía antes, al hablar del futuro hay que hablar de la esperanza. Y la esperanza tiene mucho que ver con la magia. Fíjate que la esperanza, te decía, es creer que algo maravilloso va a pasar en el futuro. Y el mago trabaja con eso. Cuando el mago coloca una moneda en la palma de su mano y cierra su mano, justo antes de abrirla, antes de que tú sepas qué es lo que va a pasar, antes de que el espectador sepa si esa moneda va a desaparecer o va a cambiar de color, se va a transformar en un avestruz, cuando el mago cierra el puño, antes de que abra la mano, lo que experimenta el espectador es esperanza, sí, es ganas o la creencia de que algo maravilloso va a pasar. Y te miran expectante como diciendo, venga, abre la mano, a ver qué es lo que... Eso es algo muy parecido a la esperanza. Y entonces, como el show toca ese tema, hay un juego de magia que yo creo muy, muy potente, muy mágico, muy emocionante, que redondea, cierra muy bien el espectáculo.
Lluís, solo estàs 3 dies en Barcelona, eh? Estem parlant amb el Lluís Piedrahita, que presenta aquest Apocalípticamente Correcto, pràcticament una estrena mundial, aquí a Barcelona demà divendres 14, el dissabte 15 i diumenge 16 al Borràs de Barcelona. No sé si t'has planteat estar un poco más de días, porque claro, somos muchos los que te queremos ver y no sé si tendremos tiempo.
Me encantaría, pero yo soy, te hablábamos de la libertad, vale, yo soy un esclavo de mi agenda es la que manda en mí, tengo agendicitis, que es esa especie de dolencia causada por la inflamación de la agenda, y la agendicitis me impide quedarme más días, pero de hecho pocas veces me quedo en una ciudad 3 días, ¿eh?
Barcelona
lo amerita, además me apetece, y es viernes, sábado y domingo en el Teatro Borràs, en el que está ahí en Plaza de Urquinaona,
sí,
y deseoso de llegar y de presentar Apocalípticamente Correcto, a ver si os gusta, ¿no?
Seguro que sí, deseosos estamos también nosotros de recibirte aquí en Barcelona, ya te digo, lo tenemos todo a punto, Lluís, el tiempo está perfecto, Plaza Urquinaona está limpia, todo preparado para ti, para tu llegada, recordeu a Lluís Piedrahita amb aquest apocalíptica, no es fácil el título, Lluís?
No es nada fácil.
Complicado, ¿eh? Apocalípticamente Correcto, divendres 14, dissabte 15 i diumenge 16 al Teatre Borràs de Barcelona. Lluís, muchas gracias por asistir a esta llamada de Radio Hostel y que vaya muy bien el show y que disfrutes mucho de Barcelona.
Muchísimas gracias a todos y os espero con el corazón abierto y los brazos latiendo.
Molt bé, una abraçada, Lluís, que vagi molt bé.
Hasta luego, chao, chao.
Radio Estel. Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Radio Estel oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Radio Estel oficial. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família, l'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats, amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya. Radio Estel. Escoltant, sentiràs.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Quarts de 6 de tarda. Què us va passar la setmana passada?
No, Santi estava de vacances i no em trobava bé. I vaig pensar, jo sol, trobant-me malament,
sí, tu
sense
malament.
El Santi,
sí,
que és el meu suport moral,
sí,
el meu soci, còmplice i confident,
sí,
vaig dir, això serà una merda. I després començarà aquesta...
Però què vol dir, això?
Que s'ha trencat l'altre, sí, peu, saps? Jard que no...
La Marta no hi era, tampoc.
Aquesta vegada, no?
No hi era.
Tampoc hi era.
No, haguéssim estat tu i jo.
Jo no us vaig escoltar, perquè està a un lloc que no hi havia ni cobertura de mòbil.
Què dius? On era?
Molt lluny.
No. Jo, per mi, vacances és no agafar un avió, no... Sí, jo sóc una persona... Aviam, no m'insultis, jo sóc una persona intel·ligent. Sí, vaig a fer vacances a llocs...
Però on vas anar, on vas anar?
A un lloc que no us diré...
És un santuari?
No, no, no.
És com diuen, la cala secreta que nadie conoce...
Ai, com el dels bolets.
No l'ha dit. I només et dic que anava amb boles, tranquil·lament, pels llocs, i no hi havia ningú... I que només em veien els cabirols.
Cabirols.
Carai, però que vas anar com una cabanya al bosc?
Pues sí.
Que bé. Que bé.
Mercè, el Toni m'estava amenaçant abans.
Ja, ho he escoltat, fora antena. Què et passa, Toni?
Com ha dit Sergi Roberto, jo aquí no li falta de ningú.
Per què t'ho he dit?
A més, us moveu bastant semblant.
Que el Sergi Roberto?
Sí, jo això no ho he dit,
Toni,
eh?
Més o menys. No, no, sí, el Toni igual es mou més ràpid,
Toni. És veritat. Amb una carrera de 100 metres, igual el guanyo, Sergi Roberto.
Sí, sí, sí. I arribant d'una nit...
No, no, i arribant de ressaca, corro més ràpid.
Sí.
Bueno, què? Llavors, què? Avui esteu els dos.
Avui estem els dos.
Quin goig.
Sí.
I entrem...
I vosaltres dos també, quin goig.
Sí, que bé. Quin goig.
I a més amb les dues cametes i tot.
Que bé, i tant, els dits en forma.
Tot el lloc.
No les ha agradit més? En el teu plan per assassinar-la?
Sí, ho va intentar, eh?
Què dius ara?
Sí, sí, va haver-hi una segona.
En sèrio?
Una segona intentona, el que passa que jo ja estava més alerta.
Home, clar, és que si no ja...
Però un dia...
Aquesta vegada directament va intentar atropellar-te amb la moto, no? Com si ho veiés.
No. Un dia li vaig dir, Mercè, escalfa'm el dinar. Que no, tinc el tàper.
Tenia el peu malament.
Tenia el peu malament. Ai, i em diu, Marta, tranquil·la.
Amb el peu no es pot escalfar el dit.
No, esclar, no puc apretar.
Jo l'he dit com una
reina.
És que l'apreto amb el dit del peu.
Exacte.
I li dic a la Mercè, dic, Mercè, escalfa'm el dinar. I em va portar el plat de macarrons.
Sí, o li vas dir, sisplau?
No, li vaig tirar el tàper.
Jo li vaig dir...
Tu,
perla.
Sí.
Passa cap aquí. Jo li vaig dir, Marta Jarque, el que necessitis, jo...
Perquè tens un càrrec de consciència greu.
Fort.
Sí, greu. Sí. Sí, tu estàs ara molt torturada amb tu mateixa, no?
No sabeu quan. Bueno, llavors, jo, vols que t'escalfi el dinar? I la Marta em va dir, no. I llavors
era una amanida.
Fes a favor.
No, jo no menjo amanides. Li vaig dir, escalfa'm els macarrons.
Perdona per haver-te insultat.
Home, clar.
Dic,
Laia, escalfa'm els macarrons. I em va dur el tàper amb els macarrons escalfats. I, bueno, bé, fins aquí bé. I entre els macarrons, perquè era una mena de macarrons bolonyesa...
Sí.
Hi havia
una cullera...
Hi havia un tros de plàstic transparent en forma de ganivet.
Ah, per tallar-te la llengua.
Allò no estava allà posat per fer cap bé. I jo li vaig dir, noia, què és això? Què és aquesta peça assassina i mortal? I es fa fer la longuis.
Ara vas i te'n vas a Can Gaig i en compres uns macarrons.
Això. Sí. I un tàper.
A veure, Marta, si tu m'haguessis dit, m'haguessis enviat a fer allò dels macarrons, sí. No té sentit. Perquè, clar, perquè si jo et vull assassinar...
Imagina't algú escoltant la ràdio cada dia pensant...
Què
collons diu?
Bueno, és veritat, va, prou.
I la peça de plàstic, quan tenim un tema avui...
De què parlareu?
Avui parlarem d'una cosa a més d'actualitat, superactualitat. Avui portem una notícia d'impacte que demostra
superimpacte,
que el món s'acaba de veritat.
Ah, sí?
Com ja sabeu, aquest estiu, si no ho sabeu, ja us ho expliquem nosaltres, però normalment la gent no sap, i la Marta, que viu...
La Marta no sap
on viu.
No sap on viu.
No sap mai.
A veure, ara què és?
Els Jocs Olímpics.
Home!
A París.
Ui, quin tema li has
tret. És el meu tema.
És el teu tema, vale. Pues sabràs que les proves d'aigües obertes...
Ui, tant, al Sena.
Al Sena.
I què passa al Sena? Tigurons.
Això és una pel·lícula, carinyo. No. Sí, què passa al Sena?
No li pots deixar veure Netflix perquè...
T'ho diré jo què passa al Sena.
Què passa?
Caca.
Caca al Sena.
Passa és
forta.
El van declarar l'any 67 o així com...
No, el d'any
1923. Sí. El 23 van dir que no es podia banyar ningú. El 35, no sé què, i ja el 60 i pico algú ha dit que era real, o sigui, era tòxic.
A veure, el Sena és un riu molt bonic, però és bonic...
Sí, de veure, no de banyar-se.
Els edificis que hi ha al costat, perquè passa per Notre Dame...
Sí, que l'han reobert ja, Notre Dame.
Molt
bonica. Ja sabeu,
I aleshores tu veus que París és una cosa molt bonica i el riu... Però si tu mires el que és... concretament l'aigua fa una miqueta de fastiguet.
Sí.
Aleshores, hi han tres proves que...
Olímpiques.
S'ha de fer el triatló, la part del triatló, la part de natació del
Sena. Sí.
La natació d'aigües obertes femenina, la natació d'aigües obertes masculina.
I la desfilada inaugural.
La desfilada ja veurem, però la desfilada la fan en barca.
Això és veritat.
No la fan nedant. És a dir, i aquí tenim... un problema. El problema és que quan els nadadors, triatletes i nadadors de fons amb aigües obertes es van enterar de que això s'havia de fer al Sena, van dir que enviessin un guàrdia que es fotaria sa mare. Que ells no es fotien a la Daia.
Ni de broma.
Atenció al, a la música.
Les chansons de Prévert me reviennent de tous les souffleurs de verre.
Tous les souffleurs de
verre. Les souffleurs de
verre. Alain.
Té una mica...
Sí, una mica de pudoreta.
És maco, de dir.
Souffleur.
Què?
Souffleur.
Le souffle.
Pensant que t'estàs dient... T'estan dient que ets un pet.
I tens un souffleur de verre.
Oh, i tu penses que quina cosa tan romàntica.
Sí. Què?
I és que fas pudor de pets. Que souffleur de bon.
Bueno,
la qüestió.
Què?
Que s'han gastat milions intentant
netejar
que l'aigua...
1.500 milions d'euros.
Imagina't.
No acaba de funcionar. No. I l'altre dia va sortir l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, i va dir: jo em banyaré al Sena per demostrar una mica un Palomares del Fraga, no? Jo em banyaré per demostrar que... I el dia següent li van preguntar a Macron i Macron va dir: jo també.
A veure, el cas és que hi ha uns anàlisis que s'havien fet actualment, eh? Sí, de fet, la datació pública al Sena està prohibida des del 1923. De fet, també han dit els membres del Comitè Olímpic Organitzador que si plou molt els dies abans dels Jocs Olímpics, allà no es podrà anar, perquè les clavegueres de París van tan guarres i tot desemboca en el Sena.
És que això està molt mal pensat.
O sigui, tenia massa capdalt.
Ja. Aleshores, es van fer 14 proves per una agència internacional d'anàlisis d'aigua i van incloent el punt de partida i el suposat
merda. I l'informe era una paraula, li posava merda.
Merda. Cap dels anàlisis va complir amb les regulacions de la Unió Europea. Per què? Perquè troben bacteris com el E. coli i el...
Ui!
I aquest l'entendreu.
Aquest fa mal, eh? Sí.
Enterococcus facaelis.
Claríssim.
Facaelis. Fatalis.
És a dir, merda.
Caca.
Merda. És a dir,
cac de la vac.
Le riff de merda.
I a més, aquesta gent nadant se'n passa en aigua. Vull dir...
Home, clar.
Això és horrorós.
Home.
Mira, gràcies per aquesta imatge.
La gran estrella de la natació femenina.
Sí. Et posen la medalla i tens un cagarro a la...
Ai, per favor.
Tens aquí. Et va de posar la medalla i diu: fes-te així una miqueta cabell,
que tens aquí una mica.
Que t'està penjant un tordo.
No, perdona. Et donen la medalla i diu: posa-te-la tu amb una...
Amb
un pal d'aquell que té unes pinces a la punta, et posa la medalla.
Ai, quin fàstic, no es trauran la pudor en tot un any.
La gran estrella de la natació femenina en aigües obertes, que és Ana Marcela Cunha, brasilera, que és la medalla d'or en 10 quilòmetres, va dir fa poc, necessitem un pla B en cas de que no sigui possible nedar al Sena.
Ben vist.
Va afegir que el riu aquest no està fet per nedar.
No.
I aleshores Macron i Hidalgo, com deien, van fer una inversió de 1.500 milions de dòlars i van dir que es banyarien. I en Hidalgo pretén banyar-se d'aquí una setmana. Ui. I què ha passat, Toni?
Ha passat que un grup de parisins ha dit: ja n'hi ha prou, us heu gastat no sé quants de diners públics per intentar arreglar aquest riu que no es pot arreglar, i com a mostra de protesta, per fer un boicot, ens anirem a cagar al Sena.
No, mani.
Sí. Home!
Ja hem muntat.
No, hi ha un hashtag...
Així, a més, els francesos s'organitzen molt ràpid, tots.
No, van muntar una campanya que és hashtag... Lleixen les 5 de les 20...
Què?
Lleixen... O sigui, per dir-te en català.
Tradueix.
Jo em cagaré al Sena el 23 de juny.
Llavors, han muntat una...
Mira, per Sant Joan.
És el dia que Anne Hidalgo ha d'anar a nedar al Sena.
El 23 de juny.
Allà hi haurà tot de culs penjats als ponts.
Segant.
Mentre l'alcaldessa de París va fent...
Home, això és meravell. Quina estampa, tu.
Però fixa't si ho han fet bé, que hi ha gent ja que no està cagant al vàter, sinó a bosses de brossa.
I per tirar-ho aquell dia.
Per tirar-ho aquell dia.
Molt bé.
I han fet una pàgina web...
Molt bé.
On tu poses quina hora vols anar a cagar al riu...
S'han organitzat,
i et diu...
No, ho deia la Marta, vull dir...
I et diu si aquella hora hi ha molta gent ja apuntada per cagar. I també, espera...
No puc creure.
Hi ha una altra web que et diu... Quin dia hauries de cagar si ets un poble a les voltants de París perquè la teva merda arribés el 23 de juny?
Això és veritat?
I que sortís en Hidalgo i Macron de l'aigua dient: què tal? hágase así un poco, que tiene un zurullico aquí en el hombro.
Però perdona una pregunta. Aquestes proves de natació que dieu que es faran, el triatló i les aigües obertes, ai, estan previstes de fer a la zona, diguéssim, central, és a dir, a la part més cèntrica del Sena, és a dir, per on creu a la ciutat?
No, o... la faran a l'Oslanda. No,
perdona, perdona.
A Normandia?
El Sena és molt llarg i pots fer, com s'ha fet a altres ciutats com a Viena, un petit afluent que allà és on està depurada l'aigua.
Una piscineta amb un tauró.
Què?
Que és molt...
Com el tauró del Sena.
És que quin embre.
El tauró del Sena hagués mort perquè... Aquesta pel·lícula que segurament has vist...
Sí, sí, és boníssima. Sí,
boníssima.
M'encanta.
I jo no l'he vista encara.
Les profunditats del Sena, boníssima.
Boníssima.
Una de les basures més grans que...
A mi aquestes...
Parlant de basura...
Una millor merda. Que Sharknado?
Sí.
Millor que Sharknado?
Sí.
Sharknado, la primera, era molt bona, eh?
Molt bona.
Però, és a dir, aquell tauró, sí, en el cas de que és un tauró que es remunta al Sena, sí, i que hi ha una... Hi ha,
a més... que pot passar, eh? Amb el canvi climàtic.
Home, i tant, això passarà segur. Sí. I aquell tauró, amb el canvi climàtic, moriria de disenteria, perquè només menjaria merda.
Pobre tauró.
T'ho imagina't, un tauró en edat adulta, que el que vol és menjar els seus soncers, els seus llogarrets...
Els seus pingüins...
Les cosetes, de sobte, arriba a la ciutat, treu el cap i són tot cagarros.
Bueno, va, escolta...
Bicicletes rovellades, pneumàtics, condons... Ai, sí, tot això... Sí.
Vaguer, escolta...
Tot de culs,
prou.
Milers de culs... I el tio diu...
Botelles de plàstic, sabates...
Exactament.
Prou.
Jo sóc un tauró i jo no em mereixo això. No, no,
va,
no,
prou, no, prou.
El tauró té tota la raó del món per enfadar-se.
Escolta, clar, tenim 2 minuts.
Vale, només farem... I
què voleu fer?
Avançarem una cosa.
No, volem que... A veure què volem fer. Volem que... A veure, ara ho direm. Que la ràdio...
Què? Ai.
Que Ràdio Estel ens pagui el viatge, al Santi i a mi...
Sí,
per
sí,
poder anar a cagar-nos al cel.
Clar, segur, sí.
Jo també hi puc anar.
Tu també, sí.
Tu també vols anar a la Sí,
no us preocupeu que... Quan voleu anar-hi? És del 23.
Home, el dia 23.
No? Però... 23.
Sí, el 23.
A veure, val. Anem del 21 al 25.
Val. Ah, molt bé. Passeu Sant Joan allà, eh?
I a l'hotel, sí. Sí, amb no passar el Sant Joan aquí, jo tinc prou.
L'hotel amb vistes a Notre Dame, eh?
Val, va, apuntem. Va,
sí, no, ja
no estàs apuntant res.
Que sí, home, és que
si estic, la gent no et veu...
Ho tinc aquí al cap.
Estàs dient una merda, us enviaré allà.
Mai millor dit. No, i... escolta, ho tinc tot al cap. Els tres...
Estàs aquí, anem a fer caca.
Sí, sí,
i després,
sí,
la setmana que ve...
Farem un directe, Instagram, Ràdio Estel...
Cobertura màxima.
Podem entrar en directe, si voleu.
Clar, podem entrar en directe.
Mai millor dit.
Sí.
Agafar-se les mans,
prou,
fent un esforç...
Va, Toni...
Arrugant tots la cara i mirant a Notre Dame.
Santi Jiménez, Toni García Ramón, felicitats, Toni.
Moltes gràcies.
Gràcies, Jarque.
Au revoir.
Arribem al punt de les 6.
Le flanet du bon.
Ignasi Miranda. Tornem demà, diu adéu.